Angeles.
Les 11 i 3 minuts del matí, en aquest dilluns 4 de maig de 2026, se toca fer crònica esportiva del que ha succeït al llarg d'aquest darrer cap de setmana. I avui hem de començar amb un felicitats Andrea, felicitats Vinyet, felicitats Nayara, felicitats Laia i felicitats Maria. Totes elles patinadores sitgetanes que formen part de l'equip de l'artístic skating de Cunit, que han estat, novament, en el cas de l'Andrea i de la Vinyet, campiones d'Europa per tercera vegada consecutiva, i en el cas de la Nayara, de la Laia i de la Maria, campiones d'Europa per primer cop. El patinatge artístic sitgetà està d'enhorabona, per tant, en uns moments en parlarem. Avui que també hem de felicitar el Rugby Club Sitges perquè ha aconseguit el que buscava, que era la permanència a la divisió d'honor B. Per tant, els sitgetans que tornaran a estar presents a la segona divisió del rugbi espanyol la temporada que ve, tot i perdre a Mallorca contra el Toro, l'equip de Diego Godoy i de Paco Baena s'han assegurat, com els dèiem, estar de nou la temporada que ve a la divisió d'honor B. També en parlarem de quins moments. En futbol farem repàs de tota la jornada, començant pel futbol base, pels resultats de la Blanca, la bona victòria que va aconseguir la Unió Esportiva Sitges ahir al camp del Catllà per 1-3, la derrota del filial 0-2 a casa Aiguadols amb el Sant Esteve Sarrovires. Parlarem també de la derrota del Club Patí Subursitges 5-9 el passat dijous aquí a Pinsbens contra el Manlleu. La gent del Club Patí Subursitges que està demanant, com es diu, a crits que s'acabi aquesta temporada, mal final de temporada, un any més per a l'equip sènior. I posarem també una miqueta de bàsquet i una miqueta d'escacs. Vinga, comencem. Bé, doncs, com els dèiem, avui que la nostra primera gran felicitació ha de ser, com no, per aquest grup de patinadores sitgetanes que, una vegada més, han estat campiones d'Europa amb l'artístic skating de Cunit. Parlem de l'Andrea Serra i de la Vinyet Sintes, amb dues formant part de l'equip del Show Petit que suma el seu tercer europeu consecutiu. I parlem també de les més joves, la Nayara Maldonado, la Laia Jiménez i la Maria Baños. Totes tres i el seu company d'equip, en Joan Hilari, s'han proclamat campiones d'Europa per primer cop amb l'equip del Quartet Júnior. Honor que arribava tot just després d'haver assolit la tercera posició en la modalitat de Show Júnior, el campionat d'Europa que s'ha disputat recentment a la localitat italiana de Conegliano. Aquest mateix matí hem pogut xerrar una estoneta amb l'Andrea Serra i aquestes han estat les seves impressions després de sumar el seu tercer europeu consecutiu i amb la mirada posada, com no, ja en el Mundial del proper mes d'octubre al Paraguai.
Doncs en primer lloc, moltes gràcies, perquè la veritat que és una felicitat inexplicable estar un altre cop aquí dalt. I bé, com tu dius, realment la clau de tot això està en el treball diari i en el que es fa cada dia. Al final, anar a competir, doncs, i el resultat que tu esperes serà el que tu hagis donat durant tots els teus entrenaments. Llavors, doncs, així ho hem viscut realment, jo crec que força tranquils, perquè sabíem que la feina estava molt ben feta. Llavors ja quan saps que el que estava a la teva mà ho estàs fent bé, jo crec que això et dona una calma i una tranquil·litat que t'ajuden molt a poder gaudir realment d'aquest moment, més enllà dels nervis que estan competint, que són els que donen una mica de vida, també.
Clar, com es diu en aquests casos, no, Andrea? El dia que no notis aquest neguit, aquest cuc a l'estómac, malament, no?
Total. Sí, exacte.
I parles d'aquesta tranquil·litat. Suposo una tranquil·litat que ha vingut donada una miqueta perquè, vaja, ja teniu una experiència acumulada i perquè, no sé si dir, esteu ja acostumades a guanyar.
Bueno, una no s'acostuma mai a això realment, eh?
D'acord.
Perquè al final hi arriba els molt, molt bons, i aquest any la coreografia d'Altona, per exemple, és una coreografia excel·lent, o sigui, d'un nivell altíssim, i també surts internacionalment, que mai saps el que pots passar. Al final estàvem a Itàlia, els italians també són grups d'alt nivell, estan molt bé. I bé, pues, així sempre hi ha com aquest petit ai, què passarà? Però bueno, està bé sempre tindre aquesta tranquil·litat de la teva mà, com bé parlàvem, i és el que ens dona una mica de, bueno, de poder estar més tranquil, de poder estar a pista, gaudint del moment. Però bueno, això, acostumats a guanyar, no estem, perquè sempre hi ha mil factors que poden passar. Al final, el moment de competir, l'hora de la veritat, que poden passar tantes coses sempre que mai ho pots donar per fet.
Són tres europeus de manera consecutiva.
Sí, la veritat que és, jo quan ho penso és surrealista. O sigui, quan m'imagino jo de petita estant on estic ara mateix, és que l'Andrea de 6 anys que realment no s'ho creu.
Benvingut al dia que vareu aterrar a Cunit, no, Andrea?
Total, sí, la veritat que sí. Jo dono les gràcies de tota aquesta oportunitat. Al final jo era una patinadora que estava aquí, bueno, jo i la majoria de patinadores de Sitges, que estàvem aquí al club, un club de tota la vida, on entrenàvem, anàvem més aviat a nivell comarcal, diguéssim, i de cop i volta doncs vam donar amb aquests dos entrenadors i doncs ara estem aquí, llavors estem eternament agraïdes de tot el que estem vivint.
Clar, calia donar aquest pas, no? Si volíeu estar a on esteu ara mateix, clar, sí. aquí seria impossible això, Andrea.
Sí, la veritat que sí, que per desgràcia, doncs al final, si no pots tindre unes instal·lacions gairebé tot el dia, perquè es necessiten moltes hores d'entrenament,
clar,
és molt, molt complicat poder estar allà dalt. Al final, com bé parlava abans, la clau d'això no és una altra que l'entrenament. Llavors, per poder entrenar es necessita tindre més hores d'instal·lacions, i allà és una mica la sort que tenim a Cunit, que tenim molta llibertat de fer, i això ens permet doncs poder entrenar moltes hores realment, i és una sort.
Probablement, Andrea, quan algú sent parlar de patinatge, li ve al cap Olot, no? Com a gran referent, però compte, sí. Perquè d'uns anys cap aquí veiem que Cunit ja està gairebé consolidat a l'elit mundial.
Sí, totalment. L'Olot és un gran referent, crec que és una inspiració per molts dels entrenadors que es dediquen al món del show, perquè realment, bueno, tenen un nivell excepcional, i a més que any rere any tornen a sorprendre, que és una cosa que trobo complicadíssim, fer alguna cosa millor quan la gent pensa que és difícil fer alguna cosa millor. I nosaltres la veritat és que, doncs, que estem allà, que al final els resultats parlen, i quan portes tant de temps estan aquí dalt, com ens està passant, quan comença a passar amb el Cunit, vol dir, considero que algú s'està fent molt bé des de l'equip tècnic i des dels patinadors, òbviament.
Per tant, cada vegada parlem de menys distància, no? Si es pot dir així, no?
Al final, bueno, nosaltres tenim ara un grup gran nou,
sí.
I per tant l'Olot és una disciplina diferent de la que, per exemple, patino jo.
D'acord.
Llavors, clar, pues, de distància, pues, mira, és que són grups diferents, modalitats diferents, però sí, de totes maneres, bueno, això és el que et comentava. Jo crec que l'Olot per tots els grups, ja sense tindre en compte realment si ets grup gran, grup petit, ha sigut un referent.
Parlem de l'èxit que heu tingut com a show petit, però vaja, no, hem de parlar també de l'or que aconsegueix per primer cop el quartet júnior, sí. I el bronze del show júnior, no? I t'haig de preguntar per la Nayara, per la Laia, per la Maria, que vaja, comencen ja a guanyar campionats a un nivell increïble també.
Sí, la veritat que és un honor que a mi especialment em fa moltíssima il·lusió.
I el Joan, perdona, que sempre en parlem Joan, de les tres, però ens oblidem sempre del Joan Hilari, pobre.
No, i el Joan Hilari és una peça clau també.
Molt bé, molt bé.
Doncs com et deia, sí. És un honor que a mi especialment em fa molta il·lusió pel fet de que són patinadors que jo he entrenat i que sé tot el treball, totes les ganes, la il·lusió que hi ha al darrere, i per això em fa especial il·lusió, perquè els he vist treballar i els he vist no donar-se mai per vençuts, i això és el que ha fet realment que estiguin allà dalt, perquè quartet júnior és una modalitat molt difícil en el que s'ha de ser molt precís, i l'ambició que han tingut ells és el que els ha portat a estar on, pues, on estan, i a mereixes aquest or com a ningú.
Uh-huh. I bé, a l'octubre al Mundial.
Sí, sí. Sembla mentira que ja estem un altre cop aquí.
Sí, 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 sí. Vaja, passaran els mesos i estareu ja a Paraguai, crec que és la cita mundialista.
Sí, sí,
mundialista.
A Paraguai. Sí.
Bé, et pregunto una miqueta en quins objectius hi aneu cap allà.
Bueno, jo crec que sent realistes, pues volem guanyar l'or allà també, perquè portem una temporada molt, molt bona i seria la manera d'enllestir-la de la millor manera possible, no? A més, una temporada en la que la coreografia, no sé, acompanya molt, en el que el públic es veu molt immers dintre d'aquesta coreo, i això realment, no sé, està fent que sigui una temporada excepcional, la veritat. Llavors jo crec que, pues, en realitat, la millor manera possible és somiar amb aquest mundial també.
Per tant, Andrea, queden mesos per endavant, però han de ser mesos de treball, de feina.
Sí, sí, són mesos de treball, de feina, i són mesos de... És difícil al final, perquè la distància... Ara estem a maig.
Sí.
Fins a octubre és que queden molts mesos en els que no et pots despenjar realment. Uh-huh. perquè l'objectiu està ja igual. Però clar, són mesos que has de compaginar, pues, doncs, la coreografia que estàs fent ara actualment amb la coreografia nova de l'any que ve, per no quedar-te endarrere l'any que ve. Llavors, són mesos complicats, la veritat.
Molt bé, molt bé. Però la feina està feta, almenys pel que fa al campionat d'Europa, i celebrem aquest nou èxit d'aquestes grans patinadores sitgetanes. Avui n'hem pogut parlar de tot plegat amb l'Andrea Serra. Andrea, moltíssimes gràcies per haver-nos atès un cop més. Moltíssimes felicitats, i vaja, t'agrairia que fessis extensiva aquesta felicitació a totes les teves companyes i a tots els teus companys d'equip del CUNIT.
Moltes gràcies a tu per donar-nos veu, i els diré.
Gràcies.
Adéu.
Bé, doncs amb l'Andrea Serra hem volgut celebrar, mal que fossin uns minuts, aquest nou èxit del patinatge artístic sitgetà amb aquest europeu que s'ha celebrat recentment a la localitat de Conegliano. Propera cita, com dèiem, al Mundial, que tindrà lloc al Paraguai del 15 al 17 d'octubre. Un quart de 12 del matí, la nostra segona felicitació ha de ser per al Rugby Club Sitges, i és que la temporada que ve l'equip seguirà defensant la samarreta a la segona divisió espanyola. Amb la manca de dues jornades per tancar en aquesta fase de permanència, els sitgetans, tot i que van perdre dissabte passat a Mallorca contra el Toro 29-25, s'han assegurat matemàticament seguir un any més a la divisió d'honor B. En parlem amb l'entrenador del Rugby Club Sitges, amb Diego Godoy, que el tenim ja al telèfon. Diego, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Pito, bon dia.
Enhorabona, objectiu complert.
Sí, moltes gràcies, sí. Era la fita que ens havíem marcat al començament de temporada. Siguem un equip que pujava, amb moltíssima gent molt jove, sense experiència en aquesta competició, i ens havíem marcat un objectiu molt clar, que era el d'assolir la permanència i intentar consolidar-nos a la categoria.
I no sé si dic que la primera fase de la temporada o la primera part de la temporada us va servir una miqueta per mesurar les vostres possibilitats i per curtir l'equip, no?, davant de rivals de molta entitat i rivals molt superiors, no? Parlem del CAU, parlem de l'Andorra, per citar dos exemples. Però deixa'm dir-te també que heu fet, de fet esteu fent, perquè no ha acabat, una molt bona fase de permanència.
Sí, sí, a veure, nosaltres quan vam veure la circular que es va publicar a la Federació Espanyola dient com seria el format de competició, vam veure que la competició es faria en dues fases. Una primera fase que jugaven tots per tots, i els tres primers jugarien per pujar, i els que quedéssim a baix lluitarien per no baixar, però que no s'arrossegaven els punts aconseguits en aquesta primera fase. Llavors vam fer una planificació de que tots els jugadors a la mitja part feien tots els canvis. En el rugby s'ha de saber que es poden fer 8 canvis, i feien 8 canvis a la mitja part, perquè volien que tots els jugadors tinguessin minuts i experiències contra els equips que enfrontarien a la segona fase. I la veritat que l'aposta aquesta, la primera fase, encara que no guanyava, si donava la sensació de que l'equip no donaria el perfil per mantenir-se, la planificació que havien parlat amb els nanos també i que la van continuar durant tota la temporada, pues ens ha donat els fruits en aquesta segona fase, que la veritat està sent molt, molt bona.
Tu sempre ho deies, eh? Sí, sí, estem perdent, però compte, perquè l'equip està treballant bé i ens espera una bona segona fase.
Sí, sí, és això. És a dir, nosaltres van apostar per una planificació i ens ha sortit bé. Clar, també és com la cara de la moneda, no? També podia haver sortit malament, no? Però vam fer una aposta, ho vam parlar amb els nanos també, perquè crec que nosaltres havíem de ser conscients de que els nanos havien d'estar preparats tots per jugar mínim 40 minuts en cada partit. Ho van entendre, van apostar per això, i la veritat que el compromís i la confiança que ens ha donat aquests jugadors al projecte i a l'objectiu que ens havien marcat, pues, ha sigut clau, no?, per aconseguir la permanència.
Per una persona com tu, Diego, per gent com tu, pel Paco, per la gent de l'staff, què suposa aquesta permanència?
Home, jo estic... És a dir, hem entrenat a equips i hem entrenat a certes categories altes, no?, del rugby espanyol.
Per això t'ho pregunto.
I jo, per mi, és un dels objectius més agradables que he aconseguit. També, per exemple, no vull posar una cosa per sobre de l'altra, no? També vaig tenir unes experiències molt, molt bones amb el sub-23 de la Unió Esportiva Sant Boiana, no? Que també van ser uns nanos molt joves, no? I la veritat és que en els Sitges, d'on venien, de que és un equip que ens deien els nanos, és la primera vegada que no són un equip d'ascensor, és la primera vegada que no pugen i baixen a la següent, no? És la primera vegada que guanyem i ens quedem, no? És a dir, i això, ostres, t'omple d'orgull, no? De dir, jope, ho hem aconseguit, ho hem fet, no? És una coseta més que hem tirat endavant, i la veritat que no, només tinc paraules d'agraïment per al club, per les facilitats que ens han donat per poder treballar, per la feina que s'està fent a nivell de tot, i no sé, molt, molt content i molt orgullós, la veritat.
Perquè probablement fins i tot algú podia pensar que aquest ascens o l'ascens de la temporada passada arribava un pèl d'hora, no? O arribava amb una temporada d'avançada.
Jo era un dels que deia això, eh?
Jo també. No ho deia, però ho pensava.
Sí, sí, claro. Jo crec que se'ns va avançar una miqueta tot, però és que els nanos ho van guanyar al camp.
Clar.
S'ho van guanyar al camp. I quan un esportista s'ho guanya al camp, no li pots dir que no. El tema és que l'exigència que tenia aquesta competició, per això que et dic, no?, de l'experiència, també hem de ser conscients que tinc problemes a nivell de plantilla, hem anat molt justos, ens ha faltat una miqueta més d'amplitud per poder refrescar una miqueta més a l'equip, però bueno, dintre de totes les circumstàncies que poden tenir tots els equips de la competició, l'exigència que nosaltres els vam ficar amb ells, l'han assolit. És a dir, ells han assumit aquesta fita i han dit, aquesta fita és nostra i ho podem aconseguir, tinguem nivell per fer-ho i treballar. No quedava una altra cosa, era treballar, i els nanos han posat molt, molt de la seva part perquè això tirés endavant. Mm-hmm.
Tinc tan clar que és un equip de futur, aquest?
Sí, indubtablement. Indudablement. És a dir, nosaltres...
I això, en certa manera, Diego, perdona, et dona una tranquil·litat, no?
Sí, però també és una arma de doble.
Ja.
Sí,
sí.
Tenim jugadors molt bons. Mm. I els equips... I saps què passa? Que la estructura com està feta ara del rugby espanyol... Els equips que estan a Divisió d'Honor i Divisió d'Honor Elite es prima molt el jugador espanyol.
Ja.
Espanyol vull dir de formació,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Al que té la F, no? que es diu en el rugby, no? Perquè hi ha tres categories, la A, B i C, no? Pues la A són els nascuts i els que tenen nacionalitat espanyola, els B són els que porten més de 5 anys però no poden jugar en la selecció espanyola, i els C són els estrangers, no? Quin problema hi ha? Que no hi ha tantes A's per assolir els planters dels equips de Divisió d'Honor. I nosaltres, per sort, tenim jugadors molt bons que tenen un futur en el rugby increïble, i no estem exempts de que vingui algun equip i els ofereixi millors condicions, estudis, però això és l'esport, això és el rugby, això ho passa en tot, en el futbol, en el bàsquet, en el handball, passa tot arreu.
Uh-huh.
I nosaltres el que hem de fer és continuar i no pensar en aquestes coses, hem de continuar treballant, de que els nanos se sentin integrats i estimats dintre del club, que són peces molt importants, que són el futur del club, i que també les categories inferiors, encara que siguin tan joves, també exigen en ells per dir, ostres, jo vull aconseguir el que està fent aquest noi. No?
Com afronteu aquestes dues últimes jornades? Són dos partits que jugaran aquí a Pinsbens, un contra el Buc, el dissabte, i l'altre contra Palma.
Bé, mira, nosaltres hi ha una cosa que per mi m'agradaria fer, val? El Buc és l'únic equip del grup d'aquest que estem ara que n'hem guanyat, val?
Sí.
I és una de les coses que m'agradaria, no? És a dir, poder dir, hòstia, doncs mira, hem guanyat a tots els equips que estan en aquest grup, no? Que fins ara no l'havien aconseguit, i si ho podem fer, doncs, ostres, seria la fita, no? Però dintre de tot, l'objectiu seria, si aconseguim guanyar el Buc, estarien en disposició de lluitar a la primera plaça d'aquest grup. I aconseguir això seria ja, vamos,
sí.
el nòmad, saps? No sé. Però bueno, són coses que ara mateix també la intensitat baixa, perquè és que ja portem molt de temps, portem des de mitjans d'agost entrenant i ja s'està fent una miqueta cansat tot, sí.
Clar, 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 clar. Però bé, objectiu complert, com dèiem, el Rugby Club Sitges, que s'assegura estar l'any que ve en aquesta divisió d'honor B. No sé si preguntar-te una miqueta en clau futur, Diego, clar, l'equip, què necessita per consolidar-se la categoria?
A veure, necessitem més jugadors.
Ja.
Necessitem més jugadors. Som conscients de que pugen nanos del sub-18, que pugen, que tenim un futur, perquè en sub-14, sub-16 s'està fent una feina increïble en el club i hi ha molt de talent en les categories inferiors, però clar, aquests falten per arribar. I llavors hem de ser conscients de que ens falten jugadors, sobretot jugadors de la davantera, no? Jugadors de l'impacte, no? Jugadors que són, com es diu, no? En el rugby es diu que els davanters són els que guanyen els partits i els tres quarts decideixen per quan, no? I necessiten jugadors que guanyin partits, necessiten jugadors que estiguin allà i puguin donar també descans. Per exemple, aquest cap de setmana a Mallorca van anar només 17 jugadors i les tres primeres línies es van jugar als 80 minuts.
Ja,
no?
Clar.
I van perdre 25-24 en l'últim sospir, que jo crec que si haguessin anat una miqueta més de gent, jo crec que aquest partit no se'ns escapa.
Molt bé. Diego, et faig l'última. Llegia, no sé si ahir o abans d'ahir, el teu perfil d'Instagram, en la publicació que feies parlant d'aquesta permanència, i acabaves amb una frase que diu: la història no depende de l'hora, depende del colibrí.
Sí. No, mira, jo et diré...
Es pot explicar això?
Sí, home, sí. Sí, mira, jo moltes vegades en els entre partits els parlo, no del rugbi, perquè del rugbi, si no l'has treballat durant tota la setmana, ells ja saben el que han de fer, s'ho parlen entre ells. Jo intento treure a col·lació una miqueta de refraneros o de...
Sí.
O de cosetes que tinguin a veure en la vida i el d'allò, no? I la del colibrí era una cosa que és sorprenent. És perquè en un bosc es va produir un incendi i tots els animals van sortir corrents, no? Espantats de les flames
del foc,
no? Mm. I el colibrí anava i venia. I els animals li van preguntar, però què fas? Diu, vaig al riu i agafo aigua i la llenço contra el foc. I li van dir, però no veus que això no farà res? I diu, sí, ja ho sé, però jo faig la meva part.
Oh. Val? Sí, sí.
És això.
Sí, sí.
Que cadascú ha de fer la seva part.
Doncs, ostres, una bona pensada, una bona reflexió.
Sí.
Diego, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Enhorabona per aquest objectiu complert. Doble mèrit, perquè estem parlant d'un... Tampoc m'atreveixo a dir d'un club modest, perquè el Rugby Club Sitges comença a ser un dels grans ja del rugby català. I això, vaja, s'ha d'explicar. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. I gràcies per l'atenció que ens presteu sempre.
Gràcies, una abraçada. Adéu-siau.
Una abraçada. Adéu-siau.
Bé, doncs amb Diego Godoy hem volgut compartir aquesta felicitat, òbviament, d'haver aconseguit aquesta permanència en la divisió d'honor B. Temps ara ja per donar un cop d'ull a la jornada futbolística. A la preferent de juvenils, la Blanca, que va sumar un nou puntet en empatar amb ahir 2-2 davant l'escola de futbol Gavà a Pinsbens. Tot segueix igual, però només queden dues jornades i ara mateix la Blanca té, tot s'ha dit també, la permanència complicada. Anem a pams. Saludem primer a l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Clar, va empatar la Blanca, va empatar la Rapitenca, va empatar el Cambrils, tot igual.
Tot igual. Mm. Bueno, aquí va haver-hi un atraco, i a l'últim minut no et piden un penal que és clamorós, i clar, pues... No sé què pensar, llavors. Ja, jo no vaig veure perquè ja estava per baix els vestidors, però... per el que m'han explicat gent de la Junta, espero veure la gravació que es va fer, però bueno, sembla ser que... No sé què dir. També veus una escola de futbol Gavà que no s'hi juguen res i venen aquí pues, a donar-ho tot. No sé, a vegades... No sé, saps? Ja. Avui estarem amb el no sé.
Ja, bé... L'empat, Isidre, en qualsevol cas, ja no té volta de full i, clar, són dues jornades les que queden, no?
S'ha de guanyar tot i que el Cambrils i la Rapitenca empatin, que el partit que tenen entre ells, i nosaltres esperar, ja dic, que guanyar-ho tot. No, ara sí que no hi ha res més.
Les matemàtiques aquí han de ser clavades, exactes, han de ser dues victòries, per tant, 6 punts, i esperar, doncs, que els que van per davant, doncs, punxin. I, vaja, tampoc he mirat el calendari, Isidre? No sé com està la situació ara mateix, però vaja.
Pues mira, el partit següent que tenen els dos que van per sobre s'enfronten entre ells a Cambrils el dissabte, a les 6 de la tarda.
D'acord.
I, bueno, aquí has de resar que treguin un puntet cada un
ja.
I que encara quedi des de distància de 6 punts. Uh-huh. Sí, que... Bueno, complicat, bueno,
sí.
Ja ho sabíem fa setmanes,
sí.
Però bueno, com que hem anat inflant el globo, aquí està, ja dic,
bueno, jo,
ara mira, 5 partits sense perdre, o sigui que no havia passat en tota la temporada pràcticament, diu, bueno, allò que dius, la il·lusió en l'últim que se pierde.
Exacte,
bueno,
i l'esperança també, en qualsevol cas, l'equip ha sabut, mal que sigui, redreçar una miqueta el rumb en aquest darrer tram del campionat, i això encara et dona aquesta petita opció de poder salvar-se, que existeix, òbviament, que és poca, també, no estem enganyant a ningú, però vaja, les matemàtiques encara diuen que això és possible, i mentre les matemàtiques diguin que això és possible, nosaltres continuarem parlant d'aquestes possibilitats.
Avui llegia un diari, diu, en Madrid encara pensen que poden guanyar la Lliga.
No, clar, ja estan en el seu dret.
Jo encara el tenen més complicat, o sigui que...
Per això. Bé, doncs, hem començat per aquest empat del juvenil de preferent i de les opcions, poquetes, però opcions al cap i a la fi que té per salvar la categoria i ser, per tant, l'any que ve de nou a la preferent. Però tenim més resultats, Isidre.
Pues mira, el juvenil va fer un pas més cap al títol, ara només queda assolir un puntet més i segurament ja la setmana que ve, si tot va bé i com ha anat sempre aquesta temporada, pues ja assoliran l'ascens. Després teníem aquí partits així destacats, a l'S14A que jugava al camp de l'Atlètic Vilafranca també per consolidar la primera posició i estar més a la vora de l'ascens, quasi està a la port. Llàstima que només vam poder treure un puntet, però bueno, tots els punts sumen i estem amb 4 punts d'avantatge, o sigui que a la voreta. Després teníem l'S13 que jugava a Pinsbens contra el Vilanova, un derbi comarcal de preferent, empat a 1 pels dos equips. L'S12A, que es volia anar amb un bon rebost de boca, va estar a punt d'aconseguir-ho. Al minut 55 estava guanyant 4-3, però en 3 minuts l'Escola Futbol Gavà va remuntar el partit i va acabar amb un 4-5. L'altre preferent ens va anar a jugar en un torneig al TAR 26, que diuen que es va passar bé, tot i no assolir resultats meravellosos, però bueno, els nanos van amb una bona experiència, van jugar contra el Milan, o sigui que pels nanos això és una experiència. I per últim hi posarem aquí el derbi local de Benjamins, que jugaves al Municipal d'Aiguadols, i amb un derbi disputat va quedar el partit 3-3, per repartiment de punts. I la nostra estadística d'aquesta setmana, pues, suspenso.
Aquest buf et delata.
Sí. 5 victòries, 5 empats, 11 derrotes, i ens hem de posar nota baixa.
Vinga, no acabem malament. Jo voldria acabar, crec, no sé si ho vaig veure ahir, el que passa que no recordo si va ser al Facebook o a l'Instagram, no recordo quina xarxa social ho vaig veure, algú que publicava una efemèride molt, molt, molt important per a la Blanca, que són aquests 40 anys
pues sí.
D'aquell ascens del juvenil, del 86.
Sí, sí, vam fer una petita trobada, em sembla que hi havia 11 jugadors d'aquell equip de l'any 86 que van aconseguir l'ascens, i es van trobar i després es van presentar al camp també, que ens ho havien demanat per fer-se una foto amb l'equip que jugués aquella hora. Pues, no, va ser un bon record per aquests exjugadors ja i veteranos que ja pinten canes, que n'hi ha un que no el reconec, que haig de preguntar aviam qui és, perquè ja no el reconec, està tan canviat que no el reconec. Però bueno, fa 40 anys que la Blanca, com deien amb allò, campionàvamos. O sigui que sí, és un bon record.
Quin record en tens tu personalment, Isidre?
Uf! Tenia uns quants anys menys.
Per això.
Bueno, jo recordo que el camp de Pinsbens estava, tu el recordes allò de petitet que era,
sí.
Que estava de bote en bote, que en diuen, i bueno, va ser allò una eufòria total, i bueno, un equip petit, no desconegut, perquè ja teníem un nom al futbol base, però que amb un campet tan petit com teníem, tan irregular com era, que poguessis aconseguir un ascens a categories altes, i ara això ja és impensable.
Sí. Jugadors que, alguns d'ells, van arribar a ser professionals, com és el cas del Xavi Escaig.
Escaig, a l'Enrique...
Clar, em venen al cap a l'Enrique, al Nacho Escobosa, al Josep Serra, vaja, al Cisco Egea, també, gran, gran jugador.
Per mi, el millor jugador que ha tingut la Blanca, però de llarga, el Cisco.
El Cisco. Mira, això sempre m'ho diu el meu oncle Tomàs.
No.
Diu, el millor jugador que ha tingut la Blanca, Cisco Egea.
Sí. T'ho diu bé. Jo també ho reconec. n'han passat molts de jugadors, amb molta qualitat, però...
Per això, n'han passat uns quants.
La qualitat que tenia el Cisco... Jo comparo amb un jugador també que m'encantava quan jo era petit, que era el Mia, dels Sitges.
Sí.
La millor esquerra que he vist mai i comparable amb la del Gento, eh?
Sí, sí.
Sí, jo el vaig veure jugada quan jo era petit i em meravellava el que feia aquell senyor amb la pilota als peus. Després allò que diuen, l'entorn és el que et porta a la vida i
sí, sí, després les circumstàncies de cadascú són les circumstàncies de cadascú, però en qualsevol cas, futbolísticament parlant, el nom de Cisco Ejea sempre ha estat vinculat doncs a la Blanca i òbviament a ser un dels jugadors destacats de la història de la Blanca i amb ell doncs tot aquest estol de jugadors, de grans jugadors, alguns d'ells arribant a l'elit del futbol espanyol i europeu, per què no dir-ho, i escolta'm.
Jo sempre he dit que l'escaig va arribar on va arribar gràcies a les assistències que li va donar el Cisco. Perquè a partir de la Blanca ja va començar a fer els salts a l'Ejea i a l'escaig.
Sí, sí.
I va ser gràcies a, bueno, a tenir un company per darrere seu que, bueno, que el proveia de pilotes i només quasi només tenia bufar-les i posar-les dintre la xarxa.
Sí, sí.
Un bon record,
i amb això volem acabar, amb aquests 40 anys d'aquell gran juvenil en la història de la Blanca Sobor.
Algun dia el repetirem.
Vinga, doncs. Isidre, gràcies, que vagi molt bé. Bona setmana.
Gràcies. Adéu.
Aquell equip que va ser el primer gran equip que va tenir la Blanca, per dir-ho d'alguna manera, que va aconseguir aleshores un gran èxit, com era pujar a categoria nacional. Després en va haver un altre de juvenil que va aconseguir la divisió d'honor, però en fi, són fites que amb el pas del temps doncs, un les recorda doncs, d'una manera molt agradable. Bé, seguim parlant de futbol i de la primera catalana, en aquest cas, perquè la Unió Esportiva Sitges, en certa manera, mira cap al futur i, com deia ahir Manuel Rodríguez, cal seguir confiant, sobretot en aquest grup de joves jugadors, però també d'aquest altre grup dels mal anomenats veterans. Bon final de temporada d'aquests Sitges i ahir victòria per 1-3 al camp del Catllà, que certifica i consolida una temporada més a l'equip a la primera catalana. Tot i que el Catllà s'avançava al marcador amb un gol que arribava al minut 8 en clar fora de joc, tot s'ha de dir, Alejandro Pascua amb el minut 38 aconseguia igualar el maig amb un xut de fora a l'àrea. A la represa, al minut 47, gran acció de Xavi Cabezas que li servia el gol a Pascua, anotant a 1-2 i ja a les acaballes de penal, Markel Rodríguez anotava el definitiu 1-3. Escoltem Manel Rodríguez tot just en acabar el partit en l'entrevista que li feia a Antoni Muñoz. L'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, més enllà de valorar òbviament aquest triomf i del bon moment de l'equip i aquella sensació de que potser la temporada s'acabarà fent curta. El tècnic també parla d'alguns aspectes de futur i mig confirma la seva continuïtat a la banqueta la temporada que ve.
Bueno, la feina d'avui sí, perquè hem guanyat i és important. Nosaltres treballem per guanyar, no venim a jugar els partits per complir i avui jo penso que hem fet un molt bon partit en un escenari difícil, incòmode, on no agrada a vegades jugar perquè fa vent, perquè el terreny de joc no està en bones condicions, però jo penso que l'equip ha demostrat un molt bon nivell competitiu. Hem encaixat un gol molt ràpid, que això ens podria haver tret del partit, i en aquestes circumstàncies hauria pogut ser una puntilla perquè l'equip es deixés anar, i no, penso que ja els he dit quan estàvem jugant que ens han fet un gol en un moment que estàvem bé. Hem seguit atacant, ja la primera part penso que haguéssim pogut fer algun gol més i ens hem matat amb l'empat, i penso que el segon gol ha sigut espectacular perquè ens hem de centro i hem estat 2 minuts en la pilota fins que hem fet el gol, ells ni l'han tocat, i bueno, i penso que després hem tocat a ratos patir una mica, defensar baix i treballar fort, però penso que estem en creixement. Jo penso que ens acaba la lliga en un moment que podem anar més, però bueno, si som intel·ligents i tot va bé, de cara a la temporada que ve, tota aquesta feina que s'està fent la podrem aprofitar.
Bé, tu parlaves fa un moment, no? Partit molt seriós dels Sitges, ells han marcat, el Sitges no l'ha notat, ha seguit jugant, i estem parlant d'un a tres, però podríem parlar d'una golejada més ampli, perquè els Sitges, sobretot la primera part, està molt, molt superior. Jo dic que la primera, la segona igual.
Sí, sí, penso que en general hem estat molt superiors. Sí que és veritat que la segona part ha hagut un tram, que ells, nosaltres ja també pel cansanci, i ells, doncs, bueno, perquè anaven perdent i tenien que arriscar bastant, doncs, bueno, ens han tancat una mica a la nostra àrea, però penso que hem defensat molt bé, hem estat molt segurs, l'equip ha donat un bon nivell defensiu, que és una bona notícia, perquè a vegades no podem dir el mateix. Jo penso que si en Martorell haguéssim estat tan concentrats com avui, no haguéssim perdut el partit, estic convençut. I bueno, i això són bones notícies per ells, sobretot, i pel club i per l'equip. Penso que aquestes victòries són victòries de prestigi que demostren que tenim un equip molt jove, amb jugadors de casa i amb molt de futur.
Segona volta a tant contrari, sensacional, eh?
Sí, potser contrasta una mica amb que a casa no hem acabat d'estar del tot bé, i potser això ens ha condemnat una mica, però sí que és cert que fora de casa l'equip, jo no diria fora de casa, jo diria quan els camps són més grans es nota molt, notem molt la diferència, perquè jugadors com Markel, Xavi, Pasqua, jo què sé, és que Manu, que avui no estava, i després la gent que tenim a darrere, amb la facilitat que tenim per treure la pilota, clar, quan juguem a casa es condiciona molt, els rivals ho saben i no ens deixen, no hi ha espais, i això ens perjudica, però bueno, ens hem d'adaptar, perquè al final juguem a casa, no tenim un altre camp i hem de jugar amb aquell, no? però jo no parlaria tant de fora i de casa, sinó que jo parlaria més d'un camp gran i un camp petit, no? Sempre que juguem en camp gran l'equip està més còmode.
Ja no parlar d'un jugador ni parlar col·lectivament de l'equip en aquesta segona volta, no? però bé, la recta final de Pasqua de cara a Barraca està molt positiva per Sitges,
eh? És una locura el de Pasqua. Pasqua està millor ara que quan tenia 18 anys o 20. És estar sempre al puesto, és el que està sempre al seu puesto. És igual, perquè ara el fem jugar al mig del camp, però és que és igual. Arriba a l'àrea, sempre troba l'espai, s'aprofita molt del treball de Geri, s'ha de dir que Geri, pues, li obre molts espais amb la feina que fa, i està molt còmode. Jo penso que Pasqua és d'aquells jugadors que se li acaba la lliga aviat, perquè si ara quedessin 10 partits faria 10 o 12 gols més.
Falta dos partits per acabar això, dos partits que coneixen l'equip i coneixen el míster, doncs a pels 6 punts, no?
Sí, sí, nosaltres cada setmana sortirem a guanyar, ens donarà o no, ho veurem, perquè els partits no hi ha cap igual, i els rivals també tenen les seves virtuts. És veritat que intentarem donar més minuts a jugadors que potser ara no estaven participant tant, però no regalarem res. Al final el que surti serà perquè s'ho guanya, perquè està treballant bé. Avui estic molt content dels minuts que ha fet Sol, que estava un pèl apagat, hem parlat amb ell, i jo penso que avui el rato que ha estat ho ha fet molt bé. Iker, quan surt, sempre compleix bé. Pau, també un 10, perquè el xaval, quan surt, sempre compleix. Vull dir, al final aquests nanos són també jugadors molt importants pel club, perquè al final són molt joves i també són el futur, i hem de comptar amb ells, i estan demostrant que tenen capacitat i nivell per poder jugar als Sitges.
S'acaba el campionat quan millor està el Sitges, no? Llàstima que això no tingui, bueno, continuïtat. La continuïtat, i ho parlàvem fa un moment, pot ser l'any que ve, no?
Sí, la continuïtat té que ser la temporada que ve. Evidentment que hi haurà alguns canvis, que hi haurà algunes situacions que canviaran, perquè alguns jugadors no estaran, uns altres vindran, però la base de l'equip, jo penso que la tenim tots clara. Evidentment, acabarà la temporada i haurem de parlar amb tots, però jo penso que els porters, l'Uri, el Tamayo, el Carles, a mi m'agradaria quedar-me amb l'Over, el Geri, el Sacris i el Pasqua, perquè per mi són veteranos, però són veteranos sants, són jugadors que t'aporten molt tant dintre com fora del camp. Un exemple més clar és el d'Over, per exemple, que ha estat tota la temporada sense jugar i ara està jugant i ho està fent molt bé. Vull dir que no hi ha diferència amb quan han jugat altres, i aquests jugadors els hauríem de tenir, perquè són jugadors que et centren l'equip. Després tenim molta joventut,
que tenen molt nivell i que han d'aprendre moltes coses, però aquests ens ajuden a que l'equip estigui molt compacte.
I ja per últim, queden 2 jornades, i m'agradaria saber la teva situació, tot i que queden 2 jornades, si continuaràs en l'equip, si continuaràs com a entrenador, saber alguna cosa més, no?
Bueno, jo continuaré segur.
No, ja, però portant l'equip.
Sí. Bueno, la idea és que en principi sí, que estem ja preparant coses per la temporada que ve, ara ja amb la permanència certificada, si no ho estava, que jo crec que ja ho estava fa dies, però bueno, ja sabent que matemàticament pues, estem a l'any que ve primera catalana, pues, bueno, ara ja és qüestió de començar a treballar. La idea és que sigui jo l'entrenador, però bueno, que tampoc és el més important. Lo important és que sobretot el bloc aquest que hem parlat continuï i puguem fer que aquest equip tingui un recorregut de 3-4 temporades i realment puguem aconseguir que un any de veritat es doni el fet de poder pujar a Lliga Elit, que al final és l'objectiu. Vull dir, tocar la Lliga Elit seria el nostre objectiu prioritari, però tenint en compte que amb els que hem de comptar no són amb jugadors que vinguin d'altres lligues i de molt lluny i pagant diners que després no són rentables, sinó si tenim un duro invertir-lo en aquests nanos, que són els que realment ens han de donar aquest pas, perquè li posen ganes, li posen il·lusió i això és prioritari en aquest món amateur. Els diners no et donen per viure, per tant, per molt que cobris, el més important és el sentiment i les ganes que puguis posar-li a tot el que fas.
Bé, doncs, les declaracions que feia Manel Rodríguez després d'aquesta victòria 1-3 del Sitges al camp del Catllà i en clau futur. Doncs la idea és que ell continuï a la banqueta d'Aigua Dolça la temporada que ve. Abans dels escacs, i d'escoltar en Francesc González molt ràpidament, què hi posem? Doncs parlem també de la derrota del Sitges B 0-2 ahir amb el Sant Esteve Sesrovires. S'ha complicat molt el Sitges B la temporada en aquesta segona volta, tot i que és 5è per la cua, no hi ha perill de descens. La segona catalana en hoquei, també parlem de la derrota del Club Patí Subursitges, 5-9 va perdre el conjunt de Quim Vázquez el passat dijous contra el Manlleu. Parlem també de futbol sala, perquè el Club Futbol Sala Sitges té una miqueta més a prop l'ascens a la primera divisió catalana gràcies a la victòria per 0-1, i parlem també d'hoquei herba, perquè l'infantil femení del Sitges Hockey Club va jugar ahir el partit per al tercer i quart lloc del Campionat de Catalunya d'hoquei sala. Finalment, les sitgetanes van acabar quarta, s'han perdre per 3-1 amb el Castelldefels. Vinga, avui que acabem el programa, fem balanç dels equips de la penya d'escacs del Prado a la Lliga Catalana, que va finalitzar amb el passat mes de març. En parlem amb el nostre escaquista i cronista de capçalera, Francesc González, que fa un repàs a l'actuació dels equips de la penya i també la dels joves jugadors que han pres part aquesta temporada del Campionat de Catalunya.
Bé, doncs, bueno, aquest any hem participat amb 6 equips. Clar, el problema que tenim en categoria aquesta, que són categories molt, molt fortes, jo dic que lluitem possibilitats, al final sempre hi ha un equip que no és puja un, és complicat arribar a sobre l'ascens. Però, bueno, el primer equip ha quedat 5è, amb una zona mitja, durant algunes jornades va tenir opcions a pujar. El segon equip també va quedar 5è, i llavors els altres equips ho van fer millor encara, els que jugaven a categories inferiors. Hi ha un que va quedar segon i no va pujar per un pèl, i un altre que va quedar campió i aquest s'hi ha pujat, amb el qual ha sigut el broche d'oro de la temporada, perquè ha pujat de categoria, recuperant la categoria que han perdut l'any passat, no? Llavors l'equip sub-12 ha quedat segon del seu grup, també molt, molt meritoriament. En conjunt, vull dir, hem fet un bon campionat tots, hem navegat amb emocions durant algunes fases de la Lliga, però al final, bueno, hem aconseguit un ascens recuperant el mal gust que va deixar la temporada passada, com vam baixar. Bé, ja ara hem tornat a pujar, però almenys hem recuperat una mica el nivell, no?
Què li faltaria, o què faria falta al primer equip, sobretot, Francesc, per recuperar, diguem-ho així, aquella fortalesa que tenia fa uns anys?
Pues, és complicat, perquè les coses han canviat i ara tothom fitxa jugadors molt bons, mestres,
ja.
I és difícil. Nosaltres tenim alguns jugadors bons, però clar, tenim un gran buit entre aquests jugadors bons i la resta de l'equip, no? Llavors hem d'esperar, hem de seguir cuidant la cantera, i intentar que aquesta cantera vagi donant figures i que no se'n vagin, perquè clar, teníem dos o tres jugadors que eren promeses i van marxar. Ja, això són imponderables que no pots evitar, i això amb la barata, no? Perquè vull dir, jo crec que aquest any, o inclús l'any anterior, si haguessin conservat els que se'n van anar, doncs al final haurien aconseguit, inclús, no, jo no diré si pujar o no, però quedaríem inclús millor, no? Estic parlant de la Martina Lázaro, estic parlant del Leo Garner, estic parlant del no recordo ara l'altre, però vull dir, bueno, van
sí, sí.
Són jugadors que despuntaven i se'n van anar, bueno, en el món dels escacs, vull dir, això la gent, nosaltres no tenim portes per ningú, no? Vull dir, llavors, clar, com aquests se'n van anar, doncs hem de tornar una altra vegada a tornar a fer una nova fornada i a veure si aquesta fornada, sobretot aquests nois que han quedat campions de la categoria, que estan encara lluny per jugar en els primers equips en equips superiors, doncs, bueno, comencen a destacar i comencen a fer el relleu, perquè, vull dir, fitxar jugadors de fora no és la nostra política.
Està clar, està clar.
No volem això, ens estimem més cuidar la cantera i tenir sort que no se'n vagin i intentar que la cantera pues, vagi donant fruits, sinó a curt termini i a mig termini.
És una política, vaja, almenys vist des de fora, creiem que és la correcta, no? Confiar en la gent de casa.
Nosaltres fa temps.
Clar, una altra cosa és el que expliques, no, Francesc? Clar, que aquests joves talents t'acabin marxant.
Bueno, però és que això no es pot evitar.
Sí, clar.
Ells volen prosperar i, sí. volen millorar i tant amb el seu legítim dret, i clar, és difícil retenir-los, vull dir, perquè ja els hi fem classes, ja els cuidem tot el que podem, amb la mesura que podem, però clar, vull dir, no podem evitar que alguns pues, se'n vagin, no?
Està clar. D'uns anys cap aquí ja venim explicant que el gran valor ara mateix de la penya d'escacs del Prado és precisament la seva pedrera.
Pues sí, vull dir, nosaltres fa temps que vam apostar per això, vull dir, vam fer una assemblea i vam decidir que la política de fitxar gent de fora que ve i et jugui i se'n va i no té cap més lligam, pues no és la millor manera de tirar endavant, no? Llavors vam fer aquesta aposta i, bueno, l'anem cuidant. Veuràs més endavant, si parlem una mica del tema del campionat de Catalunya d'edats,
sí.
Pues aquest també aquí, veuràs que hi ha jugadors que comencen a despuntar. Però clar, vull dir, hem de deixar passar el temps, hem de deixar que facin el seu recorregut, no podem tampoc, m'entens?
Òbviament.
Hi ha un jugador que es diu Matías Estica,
sí.
Que és un jugador que en poc temps ha despuntat molt, i que inclús aquest any en el campionat de Catalunya d'edats sub-12, doncs ha quedat sots campions de Catalunya. Això és una gran classificació, però clar, quan aquest noi encara és molt jovenet, quan puges a la segona divisió, en el primer equip, pues, és complicat perquè vull dir, encara és jovenet i vull dir, i bueno, destaca, però vull dir, encara li falta una mica per poder ser un jugador regular en aquesta categoria. Però bueno, ja l'espunta i té maneres, no? Tenim una altra jugadora que és la Martina, la Martina que vull dir que ha guanyat aquest any el mateix campionat, va quedar sots campiona de Catalunya. Vull dir, el millor encara podia inclús quedar campiona perquè hi ha una reclamació en curs. Que si prosperés, doncs, vull dir, inclús podia suar passar i ser la millor jugadora de Catalunya d'aquesta temporada. A més, vull dir, té premi de bellesa en la categoria seva sub-10 d'una partida que és la que va guanyar el premi aquest a la categoria seva, no?
Uh-huh.
Vull dir, doncs, bueno, doncs Martina Diana és una altra de les jugadores que en un futur doncs podria també, ja, però clar, estem parlant de sub-10, sub-12, jugadors que
clar,
en un curt termini...
Estem parlant, Francesc, de jugadors i jugadores que clar, que són nens encara, que tenen 8, bueno, 9, 10 anys, saps, clar.
Tu saps que en molts escacs, vull dir, a vegades l'edat, vull dir, no és...
No.
Vull dir, no és d'un factor determinant.
Està
vull
clar,
dir,
està clar.
Que aquests jugadors, millor, pues prosperen ràpidament, vull dir, però bueno, en el cas d'aquests, vull dir, bueno, el Matías Estica, en poc temps ha pujat molt elo, molt rànquing, però clar, tot i així, vull dir... Clar, per jugar a categories molt, 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 molt superiors és complicat encara.
Bé, per tant...
Hem de cuidar la llavor i anar fent.
Per tant, aquest darrer campionat de Catalunya per edats que es va disputar, si no m'erro, a Lloret de Mar, del 28 de març al 2 d'abril, vaja, uh-huh. La penya ha tingut bons resultats, uh-huh. En aquest sentit.
Bueno, la penya jo penso que un sols campionat que estan tots els millors de Catalunya, vull dir, clar.
Sí, sí.
Llavors, un sols campionat absolut de categoria sub-12 i una subcampiona que podia fins i tot ser campiona, si prosperés aquesta reclamació que han fet, doncs vull dir, bueno, tampoc és mal bagatge, no? Vull dir, al contrari, no? Vull dir, és per esperonar, no? Vull dir, per veure que el que estem fent, doncs vull dir, anem a un camí. aquesta una mica és la idea, no? Vull dir, ara també, per exemple, estem fent, hem començat a fer el Calculín, que és un, el campionat de Catalunya més qualificat,
sí,
amb jugadors jovenets, que tenen com a màxim un topall d'elo de 1.700, o sigui, no poden jugar aquí figures, però és només per promocionar els jugadors que van despuntant i que tenen un elo de 1.700, que és el topall màxim. Pues llavors aquests, amb el Calculín, que va començar la setmana passada, nosaltres som subseu, Sitges és subseu, i el gimnàs Miquel Utrillo, el gimnàs de l'escola Miquel Utrillo, pues vull dir, bueno, tenim fets, vam començar l'altre dia, dues rondes, i de 65 inscrits en la nostra subseu, 20 són de la penya. Vull dir que és un promig bastant interessant. Llavors, clar, el que no podem és posar rapidesa a una cosa que necessita el seu temps, no? I els cuidem, i els donem classes, i fem tot el que podem, i bueno, és qüestió d'anar esperant que vagin millorant, no?
Estem parlant d'aquesta 13a edició del torneig Calculín,
sí.
Vaja, diria un dels millors tornejos que bueno, existeix sí, el dia d'avui, a nivell de Catalunya, sobretot.
De Catalunya promoció de joves valors.
I com ens recordava el propi Francesc González, Sitges es troba entre les seus, entre les diferents seus,
sí,
que acull,
sí,
doncs, aquesta primera fase, no? Bé, és repeteixo, és el millor que ara mateix pot fer la penya, promocionar aquests nens i nenes.
Sí, crec que sí, vull dir, estem una mica en la línia. Un cop acaba la lliga, doncs, llavors les competicions canvien de sentit i es tradueixen amb actuacions individuals, que bueno, és el que estem fent, jugant amb Calculín, quan acabi això jugarem una altra competició, i la qüestió és que els nens simultanegin l'escola en pràctica, en campionats, i vagin pujant, no? Vull dir que una mica és la idea general, no? Vull dir que, i preparant-se per l'Open, el mes de juliol,
sí, senyor.
Bé, fem la 50a edició, nada menys, i vull dir, i bueno, i estem molt esperançats, i vull dir que clar, aquí també serà una prova de foc per ells, perquè clar, aquí venen tot el món, i venen els famosos índios, i venen tota aquesta gent, però bueno, vull dir, jugant amb jugadors forts, és quan et pots una mica medir, una mica, vull dir, que prosperar, no? Vull dir, si vas jugant amb jugadors fluixos, vas guanyant, però no millores. D'aquesta manera, potser l'Open és una mica encara massa, però bueno, vull dir, ho tenim aquí, vull dir, i estem esperançats en que fem una molt bona edició i que els nostres jugadors pues, puguin despuntar una mica.
De l'Open de ben segur en parlarem en properes setmanes, propers mesos, mm-hmm, perquè encara falta una miqueta, però de moment amb en Francesc González hem volgut fer aquest resum, aquest balanç de com li han anat les coses als equips de la penya d'escacs del Casino Prado. Francesc, moltíssimes gràcies de nou per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Que vagi molt bé i bé, ja anirem parlant. Gràcies.
Molt bé.
Bé, doncs, amb escacs posem el punt final i amb això acabem. Gràcies per l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.